Vamos a dar comienzo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo tarda? Pues es un placer presentaros, como ya os habíamos anunciado, al profesor Rafael Grasa, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, uno de los impulsores, grandes impulsores del estudio de las relaciones internacionales en Cataluña, en el Estado español. Y para nosotros es un enorme placer que se haya acercado, que nos dedique un tiempo esta tarde para hablar, como sabéis, de un tema siempre importante, y yo creo que para vosotros y vosotras en este nivel aún más, y además teniendo las elecciones europeas a la vuelta de la esquina. No le quito más tiempo, os dejo con él y que aprovechéis esta sesión. Gracias.
Gràcies a tu. Bé, bona tarda a tots i totes. Gràcies a l'àrea de Ciència Política per convidar-me. I ser amb vosaltres, se'm va demanar que us parlés dels reptes externs i interns de la Unió Europea, donat que sóc politòleg especialista en relacions internacionals i no en sistemes polítics interns, tot i que fa molts anys que treballo a molts països del món i també en temes de reforma del sistema democràtic, és important tenir present el moment en què ens trobem. Jo vaig proposar això, parlar de la Unió Europea en l'actual sistema internacional. Cal començar pel context. El que vull dir-vos, més o menys, estarà dividit en quatre grans moments. El context, on utilitzaré per referir-me una idea que segurament coneixereu, que és historiogràfica, és de l'escola dels Annals, de l'escola de Ferdinand Brodel, dient que hi ha tres moments, el menys important en termes socials, en termes històrics, en termes polítics i politològics, és el moment present, l'esdeveniment. Recordeu, sempre hi ha partits de futbol o casaments del segle cada tres setmanes o cada tres mesos. I no sempre són esdeveniments històrics, tot i que realment Girona hagi passat per un d'ells el cap de setmana passat, diguem-ne, especialment important, i més aquí al costat, diguem-ne. Però n'hi ha hagut altres partits importants amb la història, pujades a primera, a pujades, descensos, pujades, etc., que també ho han estat. És important, doncs, tenir en compte la conjuntura, que és el que l'escola dels Annals plantejava dels temps de 5, 10, 15 anys, més o menys el que tradicionalment es deia una generació, que eren 15 o 20 anys, i el temps llarg. El temps llarg, no tan llarg en ciències socials com el geològic, de milions d'anys, però és l'important perquè en el temps llarg, amb petits canvis gota a gota, és on es plantegen les grans estructures, els grans fets que expliquen part de les nostres societats, els grans elements de canvi i allò que costa tant de canviar. Recordeu, ho sabeu, esteu estudiant això, doncs encara hi ha moltes coses pendents que la transició de la dictadura a la democràcia no ha resolt en aquest país. I no només parlo del sistema judicial, encara que sigui un i de ben important. Hi ha altres, per exemple, les lleis electorals o l'absurditat de que no puguin publicar-se enquestes demoscòpiques 5 dies abans perquè té la llei electoral, o que Catalunya hagi estat incapaç, perquè tothom creia que sortia perdent, de fer una llei electoral pròpia i seguir utilitzant la llei electoral creada específicament per les eleccions del 77 i posteriorment, diguem-ne, que ha estat aquí. Per què? Perquè cada vegada hi ha hagut quatre moments en què s'ha hagut intentat fer una llei electoral, alguns partits o altres creuen que sortiran perdent amb la deposició, com sabeu perfectament, i amb una signatura de partits polítics, perquè el tema fonamental no és la llei d'on, que és una cosa que té importància amb les enquestes d'aquests dies per l'últim quocient i, per tant, per al ball d'escons al final. L'important, tant en el sistema electoral català com en l'espanyol, és el repartiment d'escons per circumscripcions. I això és important per un tema que parlarem després, que és justament el de les eleccions al Parlament Europeu, on la circumscripció és diferent, diguem-ne, al ser una circumscripció, diguem-ne, única, encara que plantejada amb mecanismes d'escons en cadascun dels casos. El context, tots, és especialment important i vull recordar-los en el context que estem. Esdeveniment present. El 9 de juny tindrem eleccions al Parlament Europeu. El Parlament Europeu té importància, ho recordaré després, amb la codecisió, però no és precisament un parlament usual. Entre els politòlegs l'anomenem un talking shop, un lloc on bàsicament es parla. On més barata surt una declaració molt emancipatòria és el Parlament Europeu, perquè hi ha moltes probabilitats de que mai esdevingui una política pública, sinó simplement una cosa que es pot plantejar entre tots. Aquestes eleccions al Parlament Europeu són especialment importants, perquè veureu com amb bastants dels 6 països membres inicials de la Unió Europea guanyen o queden en segona posició partits no europeistes. I alguns clarament xenòfobs. Recordeu, a França tot fa preveure que guanyarà Le Pen. La filla, en aquest cas, òbviament, el pare ja està jubilat des de fa temps en aquest sentit. I pot començar un cicle en què realment, fins i tot amb el sistema complicat, com sabeu, de balotatge, de segona volta, en què hi han dos candidats i, per tant, fins ara, sempre les esquerres han impedit el triomf d'un partit d'extrema dreta i xenòfoba perquè tothom ha votat, a vegades tapant-se el nas, a altres partits per evitar que guanyés un altre. Això només és factible amb un sistema de doble volta, diguem-ne. No amb un sistema de monarquia parlamentària com el nostre, on el que depèn és de la capacitat de fer coalicions i de les votacions a la investidura als parlaments. Seran unes eleccions especialment importants, tot i que seran les que tindran més abstenció de tota la tradició, tot i que tot fa preveure que les que tindrem aquest diumenge estiguin entre el 35 i el 40% d'abstenció. I algunes enquestes diuen que podria ser fins i tot el 42-43. Veurem, diguem-ne. En tot cas, la participació serà molt menor que amb les municipals i amb les legislatives estatals, diguem-ne, des d'aquesta òptica. I això no és precisament una bona notícia, diguem-ne. Però en tot cas, veurem què passa amb els dies que ens queden, els pocs que queden ja abans de l'elecció. És una elecció, l'europea, on es parlarà de molts temes, però sobretot es parlarà de dos, de migracions, però no precisament en el conflicte que s'hauria de fer, és a dir, Europa necessita imperiosament 50 milions de treballadors nous. El mateix us podria dir a Catalunya. Per simplement conservar la massa salarial actual a Catalunya, necessitem quasi 5 milions d'immigrants més. I si volem mantenir el sistema de pensions, Catalunya necessita entre 10 i 15 milions més de cotitzants a partir del 2050 i el conjunt de l'Estat espanyol 40 milions. Si no, no surten les xifres. Perquè penseu, el 20% de la població de Catalunya ja en aquest moment, quasi el 20%, 19 i poc, 19 i molt, és major de 65 anys. Per tant, en termes laborals, ja no cotitza. És, si és que té pensió, pensionista, diguem-ne, en aquest any. Per tant, ha cotitzat anys anteriors, però ara ja no està cotitzant. Es parlarà també molt de seguretat i de defensa. Per què? Perquè la Unió Europea està, òbviament, cometes o alguns partits més que altres, preocupada per més de 2 anys de guerra a Ucraïna, després de l'agressió de Rússia a Ucraïna, la legítima defensa individual, això recordeu, va començar un febrer del 2022, per tant fa més de 2 anys en aquest sentit, i ens hauria d'ensenyar a mirar certes coses. La conjuntura ja és aquesta. Estem en una conjuntura on els problemes migratoris han creat molts problemes de legitimitat a la Unió Europea. Des del 2010-2011 tenim una crisi migratòria amb una enorme quantitat de morts que es produeixen al nostre mar, a la Mediterrània, intentant arribar aquí. I no és veritat que aquests morts siguin tots derivats de conflictes a la Mediterrània. Síria, per exemple, o Orient Proper, o Orient Mitjà, tenen molt que veure també amb un tema que durarà fins a 2035 o 2040, com a mínim demogràficament. Una forta pressió demogràfica de la població africana, la població en aquest moment millor formada de la història d'Àfrica, amb una població que més del 50% és inferior de 30 anys i que no té possibilitats de tenir unes condicions de vida raonables, sobretot tenint en compte el seu nivell de formació, ja ara, en el seu territori. Per tant, va migrant, la major part de les migracions africanes són internes, però una part d'aquestes migracions internes acaben venint cap a Europa per Líbia, per el Marroc, per altres llocs, també, òbviament, per la Mediterrània Oriental, els que arriben a les illes italianes, diguem-ne, en aquest cas, etc. Això, en part, ha creat una crisi de legitimitat a la Unió Europea, perquè la Unió Europea està fent cas omís de l'única llei internacional que regula les migracions de persones. Si us han parlat, i segur que us han parlat de la Declaració Universal dels Drets Humans, dels 30 articles, recordeu que no és un text vinculant, però és important. El text vinculant són els pactes del 68, del 66, sobre drets privats, drets polítics i sobre drets socials i econòmics, i aquests sí que són vinculants per als estats que els han firmat, però l'única regla que no està, que permet la lliure circulació de persones excepcionalment, és justament el dret d'asil. I el dret d'asil, que té una convenció específica, està sent incomplet sistemàticament per la Unió Europea i per molts dels països. Entre altres coses, el dret d'asil estableix, per exemple, l'obligació clara de qualsevol patró d'un vaixell al mar té com a primera obligació, quan hi ha un nàufrag, auxiliar-lo. I auxiliar-lo vol dir pujar-lo, si està a punt d'enfonsar-se, i no cal que us expliqui com són els vaixells i com estan de sobrepoblats en què intenten plantejar, que es plantegen aquí. Parlarem de tot aquest tipus de qüestions, etc. En tot cas, això té a veure amb la Unió Europea. Estem en un context també en què hi ha, com sabeu, una enèsim recidiva dels conflictes a Orient Proper i a Orient Mitjà, a través de Gaza, amb una situació que fins i tot amb una definició jurídica molt difícil de demostrar com la del genocidi, perquè per demostrar genocidi s'ha de demostrar actitud explícitament derivada a intentar acabar amb un col·lectiu de persones definit per orientació sexual, llengua, nacionalitat, continuadament i amb la voluntat d'exterminar-lo, però fins i tot amb això, que fa que sigui molt difícil de demostrar un delicte de genocidi, la pròpia Cort Internacional de Justícia va considerar que hi havien indicis que podien pensar en què Israel ho estava cometent i, entre altres coses, avui s'ha incomplert i ahir es va incomplir, va dir a Israel que havia d'assegurar la possibilitat de que hi hagués ajut humanitari que entrés. Sabeu que en aquest moment això ja és impossible perquè el pas de Rafah des del cantó d'Egipte en aquest moment està ocupat des d'ahir per tropes israelianes i no hi ha possibilitat, tot i que ja estaven entrant els convois d'ajut amb comptagotes, diguem-ne, molt comptats. Diguem-ne. En tot cas, aquest és el context en el que ens trobem. Segona qüestió, però, que valdria la pena que recordeu. Estem parlant d'unes eleccions, doncs, europees que tindran un context de moviment a la Unió Europea, de moltes dificultats, en part perquè encara s'està paint el Brexit, la sortida del Regne Unit. Això no estava previst. La Unió Europea era un club al que tothom volia entrar. Evidentment, hi havia articles que són els que s'han activat perquè sortís el Regne Unit, però ningú pensava. Lo difícil era entrar, i sabeu que hi ha una llista llarga, diguem-ne, d'admissions i de nous membres, i que la Unió Europea ha passat des dels anys 50 en 6 membres a 28 i des de la sortida del Regne Unit a 27, que són els que tenim actualment. Però amb unes dificultats enormes, amb sorgiment de partits cada cop més antieuropeistes, inclús a la pròpia, al propi estat espanyol, on la demoscòpia ja demostra que hi ha gent que confia molt menys en la Unió Europea del que confiava en l'any 74-75, quan es produïa la transició, on pràcticament tothom tenia clar, encara que fos simbòlicament, que entrar a la Unió Europea era la garantia de canvi democràtic. En part perquè el canvi econòmic ja s'havia fet abans. s'havia fet a partir de l'any 68-70 amb els acords d'associació entre l'Espanya franquista i el que aleshores era el mercat comú europeu. Però en tot cas, aquest context estan aquí, hi ha una crisi de legitimitat, els valors que defensa la Unió Europea, valors democràtics, pau, recordeu, la idea fonamental de els pares de la Unió Europea, el pare intel·lectual, Jean Monnet, i els pares polítics, Schuman i d'altres, era la idea bàsica de que calia aconseguir que hi haguessin interessos compartits entre les dues potències que havien generat sistemàticament guerres al continent europeu, França i Alemanya. I la idea de Jean Monnet va ser creem quelcom que generi interessos compartits. Justament en una zona, recordeu, on Alsàcia, Lorena eren països, regions, departaments que havien passat d'un país a un altre i on pràcticament tota la gent que parla allà, sobretot pel cantó alemany, parla francès i alemany, les dues llengües, diguem-ne, directament. I van dir, doncs què hi ha en un lloc capacitat siderúrgica, en altre capacitat, diguem-ne, mineral per disposar de carbó i la primera comunitat europea que es crea és la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, justament per crear aquests mecanismes. La Unió Europea ha passat de 6 a 27, després parlaré d'això, però aquestes ampliacions totes han generat problemes a la Unió Europea. Ho diré d'una manera molt senzilla. Totes les ampliacions han tingut lloc amb estats que estaven o molt per damunt o molt per sota dels indicadors socioeconòmics dels socis anteriors. Què vol dir això? Problemes de cohesió. Problemes de cohesió social. Sense oblidar també els problemes de diferències de cultura política, de tradicions, de sistemes polítics, de sistemes electorals. Tornaré sobretot sobre això perquè és un tema especialment important. Això m'obliga a parlar de dues especificitats perquè entengueu el tema del sistema internacional. Això no és una classe de relacions internacionals, és una classe de partits polítics, esteu fent ciència política, però hi ha una cosa que heu de tenir clara. El sistema polític internacional no es pot interpretar plenament fent una analogia amb els sistemes polítics interns. Hi ha uns límits a l'analogia domèstica. Amb el sistema polític internacional no hi ha divisió de poders. No busqueu un executiu mundial perquè no existeix. I si algú es creu que és Nacions Unides, s'equivoca. No hi ha un legislatiu mundial, ni tan sols Nacions Unides, que a vegades s'impulsa tractats internacionals, perquè els tractats internacionals només entraran en vigor si els firmen els estats, els ratifiquen els estats i els insereixen al seu sistema jurídic intern. Fins i tot el dret internacional vinculant, per exemple, els drets humans fonamentals. Però han d'estar constituïts, recordeu, pràcticament els drets humans fonamentals estan en totes les constitucions dels 27 membres de la Unió Europea. I hi ha una distinció entre drets humans fonamentals i d'altres, diguem-ne, que són especialment protegits. Tampoc hi ha un sistema judicial. És veritat que heu sentit parlar de l'acord o del Tribunal Internacional de Justícia, amb seu a la Haia, i segurament també del Cort o el Tribunal Penal Internacional. Aprofito per sortir de dubtes. Cort i Tribunal signifiquen el mateix. Com que l'Espanya franquista no era membre de Nacions Unides, tot i que l'espanyol és una de les llengües oficials del sistema de Nacions Unides, es va imposar... No, Espanya no va ser membre de Nacions Unides fins al 55. Doncs, a partir del 45-46, amb les traduccions de la carta, va predominar la versió latinoamericana de tribunal, que és cort. Però cort i tribunal signifiquen el mateix. Cort està més proper de l'expressió anglesa, diguem-ne, però tant els dues són. Per tant, cort i tribunal són el mateix. Cort Internacional de Justícia, Cort Penal Internacional, que existeix des de 2002. Però en qualsevol cas, les dues són corts que no tenen capacitat de vincular els estats amb les seves resolucions i de fer-les complir. És com si en el cas del dret català o del dret espanyol, tinguéssiu una sentència en contra, féssiu el recurs en alçada que es pot fer fins al Suprem o al Constitucional i al final la sentència fos en ferm. I vosaltres diguéssiu, gràcies senyors jutges per la feina feta, però sap què? No penso complir la resolució. Us enviarien la policia judicial, diguem-ne en funcions judicials, a buscar-los en ordre de captura del que fos perquè complíssiu les sancions que la sentència ja ferma deia sobre les vostres conductes, bé amb el Codi Civil, bé amb el Codi Penal, diguem-ne en cadascun dels casos. Això no existeix en el sistema internacional. No vull intentar, per tant, el sistema internacional és diferent. No hi ha divisió de poders, tampoc hi ha polítiques públiques perquè no hi ha capacitat impositiva. Si no hi ha taxació, no hi ha polítiques públiques, perquè els pressupostos depenen de la taxació. Per tant, moltes de les decisions que es prenen en el sistema internacional depenen de la bona voluntat dels estats. Una que segurament coneixeu, que és la que té a veure amb la cooperació al desenvolupament, amb l'AOD, el 0,7 del PIB dels països del nord, dedicat a l'ajut dels països del sud. Mai, i això porta 40 anys dient-se, hem passat més del 0,33%. És a dir, estem a la meitat d'un objectiu que es va situar en els anys 60. Segona especificitat, la Unió Europea. Em deia l'Alberto que no tenia un coneixement molt gran, per tant, permeteu-me que us digui algunes coses sobre això, al cap i a la fi fareu el que vulgueu, òbviament, com a tot ciutadà, però estareu cridats a les urnes, com tots nosaltres, el 9 de juny, diguem-ne. I ja us dic que són les eleccions amb més abstenció, en general, als 27 països. I no crec que aquestes canviïn la tendència. Doncs, la Unió Europea es va posar de moda entre els politòlegs, que és un ovni, un objecte polític no identificat. És una cosa rara. És això que teniu aquí. Una associació econòmica i política singular entre 27 països en aquest moment. I amb la llista d'ampliacions pendents, probablement passarà en els propers 4-6 anys a 30, 32, 33. Jo crec que serà més a 30 que 32, 33, però hi ha alguns. L'únic procés d'ampliació que no veureu vosaltres és el de Turquia. Turquia és el més antic de tots que està pendent, però no és viable. Entre altres coses, per una raó econòmica, si Turquia entrés a la Unió Europea, fins i tot les regions més atrasades d'Europa, el mezzogiorno italià, gran part del sud de l'estat espanyol, tres quartes parts de Grècia, etc etc, gran part dels països de l'antic est, diguem-ne, passarien a ser rics. Es considera que una regió necessita ajuts especials, estructurals o de cohesió quan està per sota del 50% de la mitjana de la Unió Europea. I amb l'entrada de Turquia, gairebé tothom estaria pel damunt del 50%. Per tant, caldria canviar. És a dir, el conjunt del que són fons de cohesió socials, fons estructurals, s'ho podrien portar a Turquia. Òbviament, això sol, a part de raons ideològiques, país islàmic, recordeu, no ara, però sí islàmic, etc., doncs està aquí present, etc. Efectivament, la Unió Europea ha canviat moltes vegades de noms. Mercat Comú Europeu, Comunitats Europees, des de el 92-93, Maastricht, Unió Europea. Però és políticament complicat. Ha passat per moltes ampliacions, de 6 a 28, però ha tingut canvis constants que han afectat el seu sistema de presa de decisions. És una zona econòmica compartida, és una zona duanera, té polítiques públiques on el dret de Brussel·les està per damunt del dret nacional o estatal dels 27 països, però també té polítiques intergovernamentals, que una política és comuna significa que les decisions es prenen per majoria qualificada, però per majoria. Per tant, que una política és intergovernamental significa que ha de tenir per executar-se 27 vots a favor. Per tant, tenim situacions enormement diferents, difícils des d'aquesta perspectiva, que hem de tenir presents, si aconsegueixo passar això. Això és el que tenim, però d'altra banda, aquest mapa que veieu aquí, diguem-ne, i que veieu les ampliacions, candidats, com havien anat les èpoques, etc., és complicat perquè la Unió Europea geogràficament no existeix, millor dit. La Unió Europea existeix. El que és difícil és dir que és Europa. Geogràficament es diu que Europa està marcada per al Caucas, per als Urals, per un cantó, però en la pràctica el que existeix geogràficament és una massa euroasiàtica. Per això, recordeu, la desaparició de la Unió Soviètica va ser tan important per la geopolítica, perquè la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques estava formada per 15 estats, alguns de les quals avui són d'Àsia Central. I això estan aquí. Recordeu, aquí tenim això, Ucraïna, amb una guerra, Rússia, Belarús, o Bielorússia, si voleu dir en castellà, Belarús seria en bon català, diguem-ne, etc., la Rosa Blanca, etc., o altres països que estan aquí, que estan, alguns ja han entrat, diguem-ne, com Repúbliques Bàltiques, Polònia, però altres estan demanant-ho. Aquí està Moldova, que és una de les que té moltes possibilitats d'entrar, diguem-ne, i veiem una cosa molt important, el Mar Negre. El Mar Negre, i heu d'aprendre a mirar coses geopolíticament també, no és important per si geopolíticament, però aquí, a Crimea, ja l'únic port d'aigües calentes de què disposa Rússia. Què vol dir un port d'aigües calentes? Un port que és practicable 12 mesos a l'any. La resta de ports que utilitza l'armada russa són ports que ara només 2-3 mesos, perquè el desglàs, diguem-ne, el canvi climàtic està sent constant, però hi ha 2-3-4 mesos que no es poden utilitzar. I alguns d'aquests mesos que es poden utilitzar necessiten, trencaglaços. I els trencaglaços o trencagels de la flota russa són els més importants del món. Però tot i així, quan hi ha 50 metres de profunditat de mar glaçat, no hi ha trencaglaços que pugui amb això. I per tant, tenim aquest element clau. Tenim Turquia, que estan aquí, recordeu, és cert, Turquia és bàsicament asiàtic, llevat d'Istanbul, que òbviament té una part europea i una part asiàtica. La part asiàtica està creixent més que l'europea demogràficament, però encara això, però la resta de Turquia és bàsicament Àsia, igual que el que volia. Això és el que hi ha, i a més és important per entendre certes coses, encara no em puc entretenir, perquè a Rússia, històricament, des de Pere el Gran, Pere III el Gran dels Sars, les invasions sempre han vingut o des d'Àsia o des d'aquestes planúries enormes. Penseu que gran part d'això és una enorme planúria i que Ucraïna, juntament amb Rússia, és el rebost de cereals del món. El 70% dels cereals dels mons es produeixen entre Rússia i Ucraïna. Pràcticament Ucraïna produeix el 80%, el 80% del girassol, amb tots els derivats. I Rússia és el principal productor de fertilitzants. I amb l'agroindústria, sense fertilitzants, no hi ha collites, diguem-ne, etc. I penseu que aquest és un element clau, etc., des d'aquesta perspectiva. Per això, la Unió Europea es va crear després de la Segona Guerra Mundial. Primer volien afavorir la cooperació econòmica. La idea és aquesta que us deia, els intercanvis econòmics generaran interdependència i així evitarem guerres. I això és veritat. Els 27 països de la Unió Europea tenen molts conflictes entre ells, però el que menys té un 60% del seu comerç amb els altres 26. Per tant, és impensable resoldre el conflicte violentament, perquè el que guanyés també perdria. És una interdependència clau que s'ha anat funcionant, etc. Això es va fer per evitar guerres mitjançant una sèrie d'acords polítics i comercials que comencen al 51, El 93 es crea la Comunitat Europea i després el que és el que avui anomenem Unió Europea. Bé, el Tractat de Maastricht, etc, etc, polítiques diverses, etc, en les que no entraré ara des d'aquesta perspectiva. Què és l'important? En el 93, a Maastricht, amb el Tractat de Maastricht, se substitueix la Comunitat Europea per la Unió Europea i tenim una fotografia que és ja més o menys la que jo volia recordar-vos ara. Un, lliure circulació. En principi, lliure circulació de mercaderies, de capitals i de persones. La de capitals i de mercaderies és bastant lliure. La de persones, no tant. Però sabeu que també hi ha dimensions. Justament perquè això de que la Unió Europea ha anat canviant, recordeu que la lliure circulació de persones la regula Schengen. I Schengen estableix mesures i hi ha mecanismes per quedar fora de Schengen, igual que hi ha països que no estan en la Unió Econòmica i Monetària. I, a més, pots estar fora de Schengen temporalment. Per exemple, durant uns mesos, després de l'atemptat a França, a la discoteca Bataclan a París, es va tancar durant un cert període, etc. Hi ha també una política comuna d'exterior i de seguretat, a la que em referiré després, però aquesta és bastant intergovernamental. És a dir, la Unió Europea és un objecte polític que té un sistema institucional, del que parlaré després, complicat. Perquè hi ha polítiques comunitàries. Què és una política comunitària? Una política que es decideix en majoria reforçada i on la directiva de la Comissió Europea ha de ser transposada obligatòriament al dret estatal. I, per tant, el dret de la Unió preval pel damunt del dret dels estats. I per això hi ha mecanismes dels tribunals de la pròpia Unió Europea per judicar si això funciona o no funciona. Recordeu, etc. Aprofito per recordar-vos, donat que el nostre país i amb el procés ha estat important, que no cal confondre la Unió Europea o el Consell Europeu, del que parlarem després, amb el Consell d'Europa. Si després teniu dubtes, pregunteu i us ho comento, etc., des d'aquesta perspectiva. Però també hi ha polítiques intergovernamentals. Per això, des de l'any 92, Maastricht va tenir problemes d'acceptar-se. Un país com Dinamarca no va aprovar el referèndum. Cada cop que es modifiquen els tractats fundacionals de la Unió Europea, calen que siguin ratificats per tots i cadascun dels estats membres. I en alguns casos els estats membres consulten a la seva ciutadania directament. I clar, quan consulten a la ciutadania directament sobre un problema, poden dir que sí o que no. Diguem. I si diuen que no, com va passar a Dinamarca o a França, cal renegociar. I a Dinamarca cal renegociar una cosa molt estranya per un politòleg, que és la idea que diuen del opting out. A la Unió Europea hi ha la possibilitat de dir: jo sóc membre de la Unió Europea, però d'això no vull ser-ho. No vull ser membre de la Unió Econòmica i Monetària, no vull ser membre de Schengen, o més això, hi ha alguns països del 27 que els altres països no han acceptat que estiguin a Schengen, encara. Quatre països en aquest moment. Per què? Perquè consideren que no tenen bons controls migratoris i de fronteres i que podria ser una causa de que delinqüents, malfactors, etc., etc., passessin d'un torn a l'altre. Per tant, són els altres membres que diuen: encara no et deixem entrar a Schengen. Has de fer canvis, has de fer millores, perquè un cop que estiguis dins de Schengen, excepte en situacions excepcionals, no necessitem passaport. Ens basta amb el nostre DNI o la cèdula d'identificació que tingui cada país i en principi podem passar per una frontera sense ensenyar-lo, a no ser que ens el demanin explícitament en un moment determinat. Però no ens cal passaport des d'aquesta perspectiva. Per tant, va haver-hi un calendari per la Unió Econòmica i Monetària, establir criteris econòmics, etc. Hi ha una situació enormement complicada, diguem-ne, des del punt de vista institucional. Com funciona la Unió Europea? Els pares fundadors, sent conscients de que estaven creant un objecte polític no identificat, van buscar dues institucions bàsiques. Una clarament intergovernamental, el Consell de Ministres. El Consell de Ministres es reuneix o bé a nivell general, que solen ser els ministres d'exteriors, o per al tema, interior, pesca, agricultura, recerca científica, etc. etc. Perquè naturalment l'organització dels gabinets executius a cada país és diferent. Aleshores es reuneixen. El Consell de Ministres és l'òrgan intergovernamental. Però després de la principi va crear l'òrgan col·lectiu, la Comissió Europea. Però amb un mecanisme en què la Comissió Europea, ara per ara, com a mínim ha d'haver-hi un comissari de cada país. Això és el que inicialment hi havia. Després es va crear un Parlament, que és un Parlament que triem a cadascun dels 27 països, en funció de la seva demografia, té més escons o menys escons al Parlament Europeu, que ara, des de fa 10 anys, des de Maastricht i després des del Tractat Fonamental de la Unió Europea, els acords de Lisboa i de Portugal, té més poder de codecisió, però que no és un legislatiu clàssic. Clar, la cosa és complicada, perquè nosaltres no triem el president del Consell de Ministres. No triem el president o presidenta actualment de la Comissió Europea. Això surt del resultat electoral. En principi, des de fa aproximadament una dècada, en general, a les eleccions a les institucions europees, al Parlament Europeu, té predominància el Partit Popular Europeu, que és el grup que agrupa els partits de dreta. Però també, des de fa uns quants anys, hi ha partits d'extrema dreta, xenòfoba i clarament antieuropeista, que diuen s'ha d'acabar amb les polítiques comunes, com a molt intergovernamental, però no pot ser que m'imposin el que haig de fer. Le Pen diu això, encara que en aquesta última campanya està modulant el seu discurs per intentar complir la possibilitat de que aquesta vegada, cosa que pot passar per les últimes enquestes, sigui realment el partit de Le Pen el que guanyi les eleccions al Parlament Europeu a França el 9 de juny. Posteriorment bé va haver-hi crisis i es va crear una tercera institució, que és la que segurament a vosaltres a vegades us confon, el Consell Europeu, que no cal confondre amb el Consell d'Europa. El Consell d'Europa existeix des de la Segona Guerra Mundial i és una organització bàsicament de protecció de drets humans. De fet, diem en broma que és el purgatori per entrar a la Unió Europea. Primer t'han de deixar entrar al Consell d'Europa, no expulsar-se, com està Rússia ara expulsada, i aquí, si ets del Consell d'Europa, se suposa que ja tens uns certs estàndards democràtics i pots demanar l'ingrés a la Unió Europea, que haurà de ser negociat punt per punt posteriorment. El Consell Europeu és la reunió regular, 2-3 cops a l'any, ordinàriament, a vegades 6 o 7 extraordinàriament, on es reuneixen els presidents del CAP, els presidents de govern i d'estat. Depèn dels casos i dels mecanismes. Per tant, és una reunió intergovernamental al màxim nivell per resoldre el que el Consell de Ministres no pot resoldre. Amb una diferència, com que aquestes institucions feien soroll, això es crea des de principis dels 70, després de la crisi de la cadira buida de De Gaulle. Aleshores, el que es fa és que hi hagin dos figures enormement importants, una sol ser del partit majoritari, per tant tot fa pensar que el president o presidenta de la comissió serà novament del Partit Europeu, probablement no serà Ursula von der Leyen, o pot ser que no, perquè li ha esclatat un calaix de corrupció que està escalant i no se sap on cop pot arribar, per tant els populars europeus ja estan preparant amb un pla B, diguem-ne, en certa possibilitat, i el president de la comissió regula les feines de la comissió pensa en el conjunt i després hi ha un mecanisme de presidència del Consell de Ministres i del Consell Europeu, que és, per dir-ho així, una altra persona. Es va afegir també el ministre d'Exteriors. Això després d'unes crítiques molt agudes de Kissinger, que podia ser un fill de sa mare amb moltes coses, etc., però que era una persona molt intel·ligent, que va popularitzar una frase. Quan jo vull parlar amb la Unió Soviètica, sé a qui trucar. Quan vull parlar amb els Estats Units, sé a qui trucar. Quan vull parlar a la Unió Europea, a qui truco. Quin és el telèfon de referència? Perquè el president o presidenta de la comissió no em resoldrà segons quin tema. I tampoc hi ha un president. Recordeu, a la Unió Europea hi ha presidències semestrals cada 6 mesos d'un país. I per això funciona el que es diu la troika. El president de torn va sempre acompanyat amb les decisions del president dels 6 mesos anteriors i del proper president, perquè hi hagi una certa estabilitat en quant a les decisions. Però és una presidència rotatòria, de torn. Igual que la del Consell de Seguretat de la Unió Europea, de Nacions Unides, que canvia cada mes. En aquest cas és cada 6 mesos. Per tant, a 27, a tothom li toca cada 13-14 anys, diguem-ne, etc., ser president de torn de la Unió Europea. A partir d'aquest moment, del 90, hi ha un sistema de codecisió. Us estalvio els detalls, si voleu, per no complicar-vos i anar als temes dels reptes i no allargar-me més del que havia dit inicialment que plantejaria. Però la idea és la següent. La comissió i el Parlament s'han d'entendre. El Parlament té dret de veto, però no tant dret d'iniciativa, el qual és estrany en un Parlament. La iniciativa li correspon a la comissió, que és l'òrgan col·lectiu, tot i que els comissaris es negocien molt entre tots els estats i cadascú té el seu representant. Recordeu que es parlava justament dintre de les càbules dels 5 dies amb les reflexions, no se sap de què, de Pedro Sánchez, es parlava de si alguns socialistes estaven pensant que fos el president del Consell de Ministres, perquè hi ha un acord tàcit, no escrit, de que si el president o presidenta de la comissió és dels populars, el del Consell de Ministres serà dels socialistes, que és l'altre gran grup, diguem-ne, que sol haver-hi amb el Parlament Europeu, diguem-ne, etc. Per tant, hi ha una certa regla, insisteixo, tàcita, no escrita, de repartir. És aquella regla tan clàssica de no posar mai tots els ous a la mateixa cistella, que van inventar ja els romans de divide et impera, divideix i guanyaràs, diguem-ne, des d'aquesta perspectiva. Doncs bé, hi ha aquesta possibilitat, el Parlament pot vetar, per tant això ha de tornar a la Comissió Europea, també al Consell de Ministres, el tema és enormement complicat, però hi ha un component polític molt important, perquè la Unió Europea ha tingut bàsicament la legitimació d'acabar amb les guerres amb el continent, per això li van donar el Premi Nobel, i de defensar la democràcia. De fet, un dels criteris que has de tenir per ser membre de la Unió Europea és una sèrie de criteris de democràcia, estat de dret, drets humans, llibertat de comerç, etc., etc. Òbviament la Unió Europea és capitalista, no cal dubtar-ho, no es posa en qüestió, diguem-ne, l'ordre de coses des d'aquesta perspectiva, i té una emissió especialment important, i aquest sistema de codecisió. Insisteixo, les lleis la proposa la comissió, valora, demana opinions, experts, però el Parlament Europeu, el Consell de Ministres, revisen i fan esmenes, la comissió les veu, s'envien al Consell i al Parlament, si hi ha discrepàncies, té una segona lectura, i el Parlament Europeu i el Consell poden vetar, i això obliga, bloquejar si no hi ha acord amb el Consell o amb el Parlament, a discutir les coses. Però no és el mateix vetar que proposar. Però això ha canviat molt en els últims 25 anys i ja hi ha un mecanisme de codecisió que permet bloquejar la norma. En última instància, la Unió Europea funciona cada cop més amb una cosa que es diu geometria variable. Hi ha alguns països que són membres i altres no. Per exemple, no tots els 27 són membres de l'eurozona, de la zona de l'euro, diguem-ne. I pots entrar, pots sortir des d'aquesta perspectiva. Quins són, doncs, els problemes? I ara entraríem ja amb els reptes interns i externs per entrar amb els 10-12 minuts finals i permetre que hi hagués tant de debat o comentaris com vulgueu. Primer, reptes interns. La Unió Europea té un problema de legitimitat, interna i externa. No compleix clarament els estàndards que diu que ha de complir altres països. Fins i tot quan hi ha un acord d'associació amb un país, recordo les negociacions amb Mèxic, que van ser molt complicades en aquest cas, hi ha un mecanisme, una clàusula democràtica, la mateixa que se li ha dit a Ursula von der Leyen, però no és ella que ho ha de decidir, sinó el Consell de Ministres, que apliqui a Israel per les vulneracions dels drets humans en el cas de Gaza. És una clàusula que permet tancar l'aixeta econòmica, l'acord d'associació, les mocions o els ajuts econòmics, etc. Perquè aquest país no està respectant els drets humans de forma genèrica o de forma puntual. En aquest cas seria de forma puntual per la seva conducta Gaza. Recordeu, ahir mateix Borrell, el equivalent al ministre d'Exteriors i de Seguretat de la Unió Europea, li va recordar a Ursula von der Leyen que no ha fet cas d'una demanda que li havien fet alguns països d'estudiar els pros i contres de suspendre l'acord comercial amb Israel com una mesura de pressió perquè hi hagi un alto el foc i perquè hi hagi ajut humanitari, com a mínim, diguem-ne, en aquest sentit. Doncs bé, no l'està complint. No l'està complint en acords migratoris, en altres qüestions. Durant molt de temps, tothom volia ser membre de la Unió Europea, incloent-hi els que teníem edat en aquell moment amb la dictadura, perquè suposàvem que era, per un cantó, la riquesa, el desenvolupament econòmic i també l'assegurar-nos mecanismes de democràcia. I això funciona, efectivament. Avui en dia, com a mínim, als països d'Europa Occidental de la Unió Europea, un cop d'estat militar és inviable. Es pot produir, es pot intentar, sí. Es va intentar el 1981, el 23F, però tampoc triomfaria, perquè, òbviament, se li faria el boicot total, etc., des d'aquesta perspectiva. I recordeu, per això es van utilitzar mesures coercitives, però cap militar en el 2017, diguem-ne, etc., en el nostre cas. Tot i que van haver-hi altres mesures coercitives, en aquest cas previstes a la Constitució, a l'article 155. Però, fora d'aquest tema, l'important és que això existeix. Però fora, cada cop més s'està percebint la Unió Europea com la fortalesa de la Unió Europea. I què està aguditzant això? El diferent tractament de la guerra a Ucraïna i a Gaza. I això molts països del sud global ho veuen. A Ucraïna és importantíssim, cal canviar, fins i tot Alemanya, que va ser reticent, va canviar. Per què era reticent? Perquè no sabia com seria l'hivern del 2022 i en aquell moment el 62% del gas que consumia Alemanya procedia de Rússia. Per tant, tu no pots arriscar-te que et tanquin l'aixeta sense tenir una altra possibilitat d'aixeta per obrir. Això la Unió Europea ho està fent d'una manera absurda, perquè aquí tenim prohibit el fracking, i per mi que continuï prohibit, el fracking que és, recordeu, el mecanisme de trencar amb aigua a pressió i altres líquids a pressió fins a 3.000, 4.000, 5.000 metres de profunditat, zones bituminoses, esquistoses, de pissarra, diguem-ne, per trencar-les i treure els diferents hidrocarburs que pot haver-hi allà. Aquí està prohibit, però importem gas d'Estats Units sortit del fracking, el qual no deixa de ser incoherent. Perquè escolti, si has de fer això, fes-ho aquí, si vols que tindràs menys transport. Recordeu que a més el gas es transporta liquat amb vaixells, ha d'arribar a un port, el principal que té capacitat per tornar a convertir-lo en gas és el de Barcelona, és la principal instal·lació que pot fer això ara encara al conjunt dels 27 països de la Unió Europea i per tant el tornes a posar en gas i aleshores es redistribueix pels conductes, però arriba en format líquid perquè ocupa menys espai i és menys perillós. Diguem-ne, en gas necessitaria uns vaixells més gegantins dels que ja són en aquest moment. Té una crisi interna important de pressa de decisions. A cada ampliació s'ha dit, això no pot aguantar. A 32-33 vol dir que tindrem una Comissió Europea de 50 membres amb diferents països D'acord, ara ja tothom sap que la llengua ja no és el francès, encara que es continua parlant, sinó que la llengua fonamental de la Unió Europea és l'anglès. Si penseu anar a la Unió Europea, millorareu el vostre anglès. Fins fa 25 anys era més francòfon i amb un bon anglès, amb un bon francès, podries tenir prou. Ara no, perquè a moltes de les comissaries, etc., la llengua fonamental de treball és l'anglès, que és la que han portat els països de l'est i altres països com a llengua de treball més habitual. Però un sistema de decisió en què un país pot vetar una decisió. Els paquets pressupostaris de la Unió Europea, que duren 7 anys, costen a vegades 4 anys de negociació. El sistema no és eficient. No es poden prendre decisions. Per què no hi ha hagut decisions en el tema d'Israel o fins i tot en el tema del reconeixement de l'estat palestí? Perquè tot i que ja hi ha estats que l'han reconegut a la Unió Europea, dels que no l'han reconegut, en aquest moment hi ha 5-6 que estan d'acord a fer-ho molt ràpidament, i altres que no, o que no s'atreveixen per diverses raons. I per tant, això és important per què? Perquè si l'estat palestí no es reconeix, la solució més complicada per al conflicte, però l'única que està en aquest moment a l'agenda, dos estats, és inviable. No pot haver-hi dos estats si un no és estat. I l'autoritat nacional palestina no és un estat. Tot i que té a l'estatus d'observador permanent de Nacions Unides. I això sí, hi pot anar a les reunions. En una època en què no es deixava entrar Yasser Arafat, alguna reunió de l'Assemblea General s'havia fet a Ginebra, on hi ha una seu alterna de Nacions Unides, perquè els Estats Units no donava el visat perquè Yasser Arafat entrés a Nova York. I, òbviament, si els Estats Units no donava el visat, no podia entrar, perquè encara que la seu de Nacions Unides és una seu diplomàtica, per tant no és dels Estats Units, arribes al territori passant per territori de sobirania d'Estats Units i per tant té drets de decidir o no. La presa de decisions és fonamental, sense l'ampliació no hi haurà canvis. Portem 15 anys parlant d'això i no hi ha hagut profunditat. Quin és el problema? L'única manera és reforçar les polítiques comunitàries, majories reforçades, que permeten minories de bloqueig, etc., però permeten joc polític. Sense aquests canvis serà molt difícil. Un altre repte intern, l'ampliació. Ja us he dit que les ampliacions han generat un problema de cultura política, de cohesió social i econòmica, perquè totes s'han fet o en països per damunt de la mitjana o per molt sota de la mitjana, com les ampliacions meridionals, Grècia, Portugal, Espanya, diguem-ne, etc. Òbviament, Espanya ara és contribuent net, però ha estat molts anys en què rebien més diners que donaven, diguem-ne. Hi ha molts països que això... Per què és tan gran el poder d'Alemanya sobre la Unió Europea? Perquè és el principal contribuent. I és el principal contribuent des de fa 30 anys. No és que sigui d'ara, és des de fa molt de temps. I per tant té dificultats i té possibilitats. Però hi ha altres països del que es diu l'eix de l'austeritat, Holanda, en aquest moment. I la política dels Països Baixos és especialment important. La imatge d'ells és que els països d'Europa Meridional som, perdoneu, ho diré en castellà, que és més clar que ho entengui tothom, manirrotos, diguem-ne, que som uns eixelebrats, que ens gastem els diners, que ens entren sense estalviar res, etc., etc., i que som corruptes i, en general, això, malgastadors, i que ens aprofitem d'un sistema que són els fons estructurals i els fons de cohesió per evitar que hi hagi diferència. Però també tenim problemes amb com han anat les ampliacions cap als països de l'est. Països com Polònia i Hongria van firmar uns acords sobre valors de la Unió Europea que després no han complert. Polònia està a camí de canviar-ho després de la victòria electoral del que havia estat el president del Consell de Ministres i que ha tornat als estàndards de la Unió Europea, però Hongria continua sent un país que vol limitar la independència judicial. Ja sabeu que això de la independència judicial plena no existeix a cap país, però hi ha uns mínims, diguem-ne, etcètera, etcètera, diguem-ne, des d'aquestes perspectives. I allà, òbviament, es compleixen, menys que aquí, que hi ha 6 anys amb el Consell General del Poder Judicial caducat i sense possibilitat de fer els canvis per al bloqueig del Partit Popular. Per tant, el tema de l'ampliació és clau, el tema de la seguretat i defensa, que estarà? Recordeu què estan dient ara? La ministra de Defensa espanyola ho va dir d'una manera molt crua, que estem a punt de tenir una guerra i que ens hem d'armar. Això ja s'ha produït, l'increment de la despesa militar en els dos últims anys al món ha estat enorme, però també amb els països de la Unió Europea. I recordeu, això pot ser encara més important, perquè al novembre hi ha eleccions als Estats Units i ara per ara la possibilitat de que guanyi Trump és important. I més tal com li està anant a Biden amb el tema de Palestina, amb el problema del desallotjament dels campus, diguem-ne, i amb la pròpia comunitat jueva, que és bastant liberal als Estats Units, amb els criteris del que s'entén liberal als Estats Units. Diguem-ne, i que per tant està a favor de l'estat d'Israel, però no d'aquestes polítiques extremistes de Netanyahu i de l'extrema dreta d'Israel, i que està demanant canvis. Les manifestacions estan plenes, diguem-ne, de jueus, diguem-ne, en aquest sentit, que diuen, amb el meu nom no facin, incloent-hi persones que són descendents o encara algun directe dels camps d'extermini de nazis de la Segona Guerra Mundial. Per tant, aquest tema de seguretat i defensa serà clau i important. Però després hi ha reptes externs amb els que us deixo importants. Un, la migració. Un segon, la geopolítica. En aquest moment hi ha una potència hegemònica en el món, que és els Estats Units. Però la seva hegemonia està discutida per la República Popular de Xina. Econòmicament, si no hagués estat pel Covid i per la política de contagi zero de Xina, ja en aquest moment o l'any que ve, Xina hauria superat econòmicament els Estats Units. Ara la cosa ha canviat, fins i tot hi ha algun analista que diu que no és tan clar que es produeixi. I això és important perquè Xina té un greu problema demogràfic. En aquest moment ja no és la principal, el país més poblat del planeta. Índia ja l'ha superat. Però encara estem parlant de 1.500 milions de persones. En el 2100 es calcula que Xina tindrà entre 950 i 1.000 milions de persones. Per tant, està tenint els mateixos problemes de transició demogràfica que té la Unió Europea, que és la tercera entremig, geoeconòmicament molt important, geopolíticament menys per dificultats de prendre decisions, i que té un problema especialment clau i important, que és el seu envelliment demogràfic. Tothom sap que, llevat d'alguns països de l'est on la situació és que no arribem ni a la taxa de reposició. El cas de l'estat espanyol és clar. És a dir, la taxa de reposició perquè la població no envelleixi està al voltant de dos fills per parella. Això fa dècades que aquí no existeix, diguem-ne. És més, sí que hi ha, però el 50% dels nous naixements a Catalunya són de persones que no havien nascut a Catalunya. Per tant, que són de la primera generació d'emigració. Ja no estic parlant de les de segona i tercera generació, perquè són tan catalans com tots nosaltres, diguem-ne, sense cap dubte. Estic parlant dels que han arribat, no havien nascut aquí, estan encara amb la primera generació i tenen fills aquí. El 50% dels naixements que es produeixen a Catalunya en els últims 10 anys tenen aquesta dimensió. Per tant, el tema de la migració és clau i no l'estem gestionant bé. Recordeu, al final s'ha convertit el tema de la migració, és un tema del que diem que s'ha securitizat. La preocupació és més de seguretat que un dels altres temes. Això afecta polítiques públiques, polítiques d'interior, ho deixo aquí per si algú l'interessa. Però hi ha dos altres temes especialment importants, que és el paper en el món. Europa és una de les zones més envellides del planeta. Hi ha països emergents. No sé si sabeu, però hi ha un grup que es diu G7, que és un grup informal, un grup d'amics, que en teoria es va formar perquè eren les 7 economies més poderoses del planeta, quantitativament. Ara ja hi ha economies com la dels BRICS, Brasil, Rússia, Índia, Xina, que són més importants que el G7, que és bàsicament economies OCDE. des de Japó, Estats Units, Alemanya, etc. Recordeu, ni Espanya és membre del G7, diguem, etc. Havia estat en algun moment el G7 més 1 quan Rússia també era membre, però la van expulsar ja fa bastants anys, abans de la guerra d'Ucraïna, i ara simplement G7 i no 7 més 1. Per tant, l'excusa serà aquesta. En 10 anys, del G7 només 2-3 països podran dir que són dels més econòmicament poderosos del món. En aquest moment ja és més important el G20 que el G7 en termes de capacitat d'influència, de lobbying, de cabildeo, de capacitat de fer incidència política. En últimes, que és el que significa fer lobbying, diguem-ne des d'aquesta òptica. Però el tema més important és la transició energètica, i amb això conclouré. Tothom sap que s'ha de fer la transició energètica d'una economia, és a dir, descarbonitzar la nostra economia. Perquè els productes derivats dels hidrocarburs generen molts problemes, entre ells el canvi climàtic. Però no és l'únic. Això naturalment es pot fer. La Unió Europea va parlar del 2030, ara tothom parla del 2040, ja el 2050. I bàsicament significa passar una economia basada en l'hidrogen, que tampoc és que sigui verd. Clar, la Unió Europea està fent mans i mànigues, algunes és fer-se trampes al solitari i considerar que entre les energies verdes cal incloure la nuclear. Com a miri, jo puc acceptar un raonament com a analista que em digui alguns països sense energia nuclear durant la transició no poden fer el canvi de l'economia del carbó a l'economia de l'hidrogen. Val. M'agradarà, no m'agradarà, lluitaré, però puc entendre. Ara, dir-me que l'energia nuclear és verda, això ja ho fa la meva intel·ligència, diguem-ne, etc. Perquè verda no és, diguem-ne, etc. No és energia eòlica, no és energia solar, diguem-ne, no és aquest tipus de qüestions. Però la transició energètica, i us estalvio el tema perquè és molt complicat, però val la pena que tingueu en compte, és molt rica en minerals. Hi ha entre 25 i 35 metalls i minerals estratègics sense els quals és impossible la transició energètica. Un d'ells, el més senzill, el liti. Sense el liti no hi ha bateries elèctriques. I el liti, ara per ara, es produeix a Austràlia, que és el principal productor del món, i després a tres països latinoamericans, Xile, Argentina i Bolívia. Són quatre països, bàsicament. I el seu procés d'extracció és relativament senzill, però la transformació no. Tot pot canviar. Els xinesos diuen que els hi van bé les investigacions en fer bateries de sodi. Si fos així, el sodi, recordeu, està amb el clor sodi, que la sal seria molt senzill, però el liti no. Aviam, dels 25 o 30 materials estratègics, per fer-vos una ràpida idea, la Unió Europea només té mines de 3 d'ells, dels 27 països. La resta ha de venir de fora. Per tant, la transició energètica és més complicada del que es diu, tindrà costos socials i econòmics, perquè cal canviar el mode de vida. Recordeu, el 50% de les emissions de CO2 estan produïdes pel transport. Ara se'ns intenta cridar l'atenció sobre la importància del metà i de les vaques. I algun indocumentat diu que són els pets de les vaques. No, és la respiració de les vaques el que produeix metà. Els pets també, però no és aquest, les ventositats, no. És bàsicament la respiració. Però clar, això té a veure amb un mecanisme que és molt difícil de canviar, tot i que caldrà canviar-lo. És enormement ineficientment energèticament que bàsicament consumim una gran quantitat de proteïnes d'origen animal que venen d'animals que utilitzen vegetals, que són rumiants, i que necessiten una gran capacitat d'extensió de terreny i de pinsos per produir. Gran part dels pinsos que es produeixen són per consum d'animals que després ens mengem. Per tant, la transició tindrà que veure, a part del que ens diguin els metges, de que no s'hauria de menjar carn vermella més de 1-2 cops a la setmana, el que diguin, no sé, cadascú que es cregui el que vulgui, això és el que diuen els nutricionistes, etc. Independentment d'això, hi ha consums energètics enormement importants. Però el CO2, el 50%, és el transport. I sobretot el transport de superfície. Cotxes. evidentment, també avions. Evidentment, és molt més, menys contaminant un tren que un cotxe. A part de, però tot i així, tot això té emissions de CO2. Recordeu, això ho sabem, perquè hi ha una eina molt potent que es diu petjada ecològica. I nosaltres podem saber la nostra vida quina petjada ecològica té. Quan ho fem al conjunt del planeta, hi ha una feina que es fa cada any que és dient quan el planeta ha començat a consumir més del que es produeix ecològicament aquell any. I la mitjana dels últims 10 anys és a partir de mitjans d'agost. Alguns països més alta, però el conjunt del planeta a partir de mitjans d'agost, per tant, en el mes 8è, estem consumint recursos que ja no es produeixen aquell any, sinó que estem tirant de les reserves. De les reserves del planeta. Per tant, les reserves són limitades. Aquesta transició energètica requerirà polítiques valentes, canvis, transicions, les transicions són delicades, hi han d'haver-hi mecanismes d'un tipus i d'un altre, i recordeu, la idea que hi ha ara és aquesta, en part també per la pressió de la pagesia, que en part és explicable, però també algun dia caldria parlar d'això, recordeu, ara tenim restriccions d'aigua, des d'ahir menys, contra la meva opinió, però en fi, no compta, diguem-ne. Però en tot cas, recordem, el 80% del consum de l'aigua amb els països OCDE és agrícola. Té que veure amb com utilitzem aquests mecanismes, agroindústries, no sé què, etc. Sense tenir en compte que, òbviament, sense agricultura no tenim menjar, no tenim producció, però que cal veure quin tipus d'agricultura no intensiva, quin tipus de mecanismes que permeti això. Recordeu, molts de vosaltres sou empordanesos i sabeu la enorme quantitat, fins fa 2 anys, de blat de moro que hi havia en tota aquesta zona. El blat de moro és un dels conreus que més aigua consumeix. Naturalment donava el seu rendiment, però clar, si hi ha una dificultat d'aigua, a part de la que els barcelonins ens portem del Ter cap allà des de fa unes quantes dècades, diguem-ne, doncs planteja algunes dificultats, problemes. Aquests són alguns dels reptes que teniu, però el principal és el geopolític. La Unió Europea pot quedar despenjada, i us deixo amb una última idea. Amb la meva opinió, però és una opinió que no teniu per què compartir, tant amb el tema de Gaza com el tema d'Ucraïna, la Unió Europea està defensant més interessos dels Estats Units que interessos propis. Els interessos geopolítics i geoeconòmics de la Unió Europea en part coincideixen amb els dels Estats Units, però només en part. Perquè, com deia un gran literat guatemaltec, però que va fer tota la seva carrera a Mèxic, Augusto Monterroso, amb el conte més curt de la història, el conte diu «I quan desperté, el dinosaurio seguia ahí». Ho apliquem. Quan acabi la guerra d'Ucraïna, Rússia seguirà estant on està i la Unió Europea haurà d'entendre's amb Rússia. Ho deixo aquí i us passo la paraula a vosaltres. Espero haver-vos provocat suficient o perquè hi hagin dubtes, comentaris. Jo, en principi, sóc favorable de la integració. T'haig de dir que molt sovint em sento, i com que treballo molt a molts llocs del món, em sento molt incòmode a vegades dient que sóc un europeu, perquè abans tothom, però ara no som precisament un exemple, és aquesta crisi de legitimitat que us deia, perquè no prediquem a casa amb l'exemple del que diem que s'ha de fer fora. D'alguna manera ens hem tornat en uns occidentals més que diu no mireu el que faig, sinó el que us dic. I clar, la coherència consisteix en que els fets i les paraules siguin el més semblants possibles. Encara que la coherència plena és impossible fins i tot amb la vida personal, diguem-ne, etc. Però hem d'intentar aspirar això. Ara bé, perquè hi hagi més capacitat d'integració i no només de cooperació intergovernamental, què cal? Reformar profundament el sistema. si no és veritat que pot passar això. Jo crec que amb algunes d'aquestes crítiques es confon una cosa, que és el que hi ha a la Unió Europea a vegades és un excés de burocratització, però això també ho trobem aquí. Jo sóc dels que creia, i ho dic amb enorme tristesa, de que a Catalunya faríem una administració, un model millor, etc. Amb el que portem de democràcia hem arribat al grau o hem superat el grau de burocratització de segles de l'estat espanyol. Som tan complicats com els altres. Formularis, no formularis, temes, ho sabeu, amb la prosta pròpia vida quotidiana. Jo vaig ser 8 anys segon de la meva universitat i a la universitat també podem eliminar moltes coses, millorar transparència i processos molt més senzills. Tenim tendència, com ho sabeu, és la burocràcia, a demanar 3 vegades la mateixa informació, perquè no es creua. Avui en dia, les nostres dades de DNI i de domicili les pot aconseguir qualsevol administració volant, diguem-ne, i sense fer cap incompliment de la llei de protecció de dades, diguem-ne, etcètera, etcètera. I per contrari, qualsevol cosa que ens fem ens ho demanen tots. Fins i tot hem de recorrer un paquet a correus i hem de tornar a donar el DNI, etcètera. Jo sistemàticament, fa 2 anys vaig llançar la tovallola, em negava i em discutia amb ells dient, per què haig d'escriure el meu DNI? Jo li ensenyo. Però per què l'haig d'escriure amb un paper? Ja li ensenyo. Oi que comprova que sóc jo? Em dona el paquet i ja està. No cal que l'escrigui amb un paper. Ara ja l'escric perquè si no no m'emporto el paper, el paquet. Aleshores, cal canviar aquestes coses. Cal donar-li més poders al Parlament Europeu. Cal incidir en les eleccions del Consell de Ministres. Per exemple, una de les reformes que s'ha plantejat, si realment ha d'haver-hi un president important del Consell de Ministres, un president de la Comissió Europea i fins i tot un ministre d'Exteriors, per què no són elegits? Igual que elegim el Parlament Europeu. El Parlament Europeu, si realment sabéssim que funciona i que té poders claus, tindria un paper més important. Per tant, en línies generals jo diria, la línia hauria de ser més integració, excepte alguns temes que ara ve aquesta possibilitat de l'opting out, de quedar-me fora, que això des de Maastricht ja és inevitable. Jo no vull entrar amb la Unió Monetària, cap problema, no entris. Jo no vull estar ara a Schengen, o no et deixem estar encara a Schengen, perquè no estàs prou madur i no ens en refiem dels teus controls de fronteres. No estiguis. Però l'altre és preservar algunes àrees determinades en què pugui haver-hi aquesta possibilitat d'escoltar a uns i altres. En general, la Comissió Europea no és qui decideix. El que passa és que la Comissió Europea a vegades exagera amb l'homogenització. Ja ho sabeu, és la llei de ferro, no sé si ho han explicat, però a partits polítics es podia explicar, la llei de ferro de la burocràcia i dels partits polítics, que hi ha grans politòlegs i sociòlegs que van ser importants per fer això. Si tu crees una organització, l'organització crea la seva pròpia lògica autorreproductiva per assegurar que és més important que ningú. Sabeu que li va dir Lenin en el llit de mort als seus successors, encara que al final va ser Stalin i no el que volia que era Trotsky? Realment, si volem que la revolució russa funcioni, el que heu de fer és ser conscients de que el que està boicotejant la major part de les nostres decisions és la vella burocràcia tsarista, que és la que continuava exercint el poder a partir del tercer nivell amb l'administració soviètica, que a més és un país enorme, ja ho era en aquell moment, i després des d'aquesta perspectiva. Per tant, aquestes lluites contra la burocràcia. Però jo crec que ara hi ha un element de cooperació, que és aquest de poder estar o no estar, però sense integració, al final, la Unió Europea no serà atractiva. Però això no es pot fer sense aprofundir. Si a mi em toqués decidir, diria que no cal considerar cap ampliació fins que no s'hagi reformat el sistema de presa de decisions, perquè és que no és eficient. Que tu hagis d'estar 4 anys negociant un pressupost que durarà 7 anys i que després caldrà fer extraordinaris, com s'ha hagut de fer ara després de la crisi d'Ucraïna, no té molt de sentit. Aquesta és la meva opinió i ja dic, s'ha de criticar la burocratització, però això no és perquè decideixi la comissió, és per l'enorme capacitat, diguem-ne, de retrasar les coses de la Unió Europea. I per una altra cosa, que no ens identifiquem amb la Unió Europea. Els símbols de la Unió Europea són estranys. Ni tan sols entenem per què hi ha 12 estrelles. La gent es pensa que els estels a la bandera de la Unió Europea és com els estats dels Estats Units. Diguem-ne que s'anava afegint una estrelleta a mesura que hi havia un altre estat que en tia. No, és perquè ja... Recordeu, ni tan sols va ser possible crear un himne propi. I al final la decisió va ser que l'himne és un moviment de la novena sinfonia de Beethoven i la lletra que Schiller, un compositor alemany, li va posar l'himne, el que coneixem com himne de l'alegria, diguem-ne, li va posar aquest tros de la novena sinfonia de Beethoven, perquè va ser impossible posar-se d'acord, i el feia medieval, doncs això, i això és el signe d'Europa. Bueno, si jo us pregunto quin és el dia d'Europa, què em direu? Sabeu quin dia és? Ja està, tenim coses, mecanismes, etc. És a dir, hem fet una institució que la gent no... Diu, hi ha burocràcia, sí, però tampoc exagerada. Hi ha aproximadament 35.000 funcionaris, no tots estables. Per 27 països no és una exageració. Penseu que en el conjunt de l'estat espanyol es calcula que, calculant-ho tot, estem entorn d'un milió de funcionaris. Poca broma. Això entra des del bidell d'un hospital fins a un professor universitari, diguem-ne, estable, diguem-ne, però... Diguem-ne, tot això seria una mica el que hi ha. Això és el que et puc dir. Però entenc la lògica en aquesta de que cap a més cooperació és intergovernamental. I això no és eficient. Perquè un petit país pot dir que no. A no ser que sigui amb aquests temes com la política de seguretat que tu tens la possibilitat de dir, ah, molt bé, doncs et quedes fora. Per exemple, això ha passat molt amb el cas de Kosovo. Kosovo és un estat que està a la llista dels que han d'entrar a la Unió Europea, que entrarà. És un estat que ha tingut moltes dificultats de reconeixement internacional perquè encara que té el patrocini d'Estats Units des de la seva creació, no ha pogut ser membre de Nacions Unides, perquè ser membre de Nacions Unides significa no tenir cap veto al Consell de Seguretat i tenir una majoria de 2/3 de l'Assemblea General, de 193 països. I no ho ha aconseguit mai. A la Unió Europea hi ha 5 països, entre els quals Espanya, que no volen reconèixer Kosovo. No cal que us expliqui per quines raons. En el cas d'Espanya és fàcil d'imaginar-se, diguem-ne, etc., i d'ubicar-ho, etc. Però ha calgut buscar mecanismes, per exemple, per un tema d'un ajut a Ucraïna que estava bloquejant Hongria durant molt de temps, al final s'han de buscar fórmules estranyes que no coneixen. Hongria va dir, perdoni, vaig al lavabo. I no m'importa que votin mentrestant. Ho dic en broma, però és això. Diguem-ne, va dir, ara no votaré en contra, no estaré fora, m'absento durant mitja hora. El del lavabo m'ho he inventat, diguem-ne, etcètera. Diguem-ne. I per tant, no importa que ara prenguin la decisió. I per tant, no va haver-hi vot negatiu. I no es pot funcionar així. Això s'ha de resoldre d'alguna manera. I en tot cas, pot haver-hi 3, 4, 5 temes claus en què es digui aquí unanimitat, però el que no pot ser és que funcioni en tot. I d'altra banda, això implica resoldre el dèficit democràtic. I quin és el dèficit democràtic? Que l'única institució de la Unió Europea que votem directament és el Parlament, i el Parlament té menys poder que el Consell Europeu, que el Consell de Ministres o que la Comissió Europea. El risc d'una guerra amb Rússia és baixíssim. Al conjunt de la Unió Europea. La Unió Europea amb el seu conjunt no té amenaces territorials. Ara, recordeu el mapa que us he passat abans. Si estàs a prop, és diferent. Ucraïna, etc. El problema està aquest. Hi ha Putin, que no és una persona amb la que m'agradaria anar a sopar, va ser fidel aliat d'Occident durant 6 anys. Els primers del seu mandat. Tant a Yeltsin com a Gorbachev se'ls va prometre que s'aniria amb cura Fins i tot el 2014, 13-14, la primera guerra amb Ucraïna i l'annexió de Crimea, gran part del meu gremi més conservador dels Estats Units, entre ells Kissinger, van escriure cartes al president dels Estats Units i a Nacions Unides dient: no sigueu bojos, tingueu en compte les esferes d'influència. Què és això de que Ucraïna entra a la OTAN? I d'alguna manera el raonament era: acceptarien que Cuba tingui missils nuclears, recordeu la crisi dels missils de Cuba, no sé què, serien coses que dius... Una cosa és que fos membre de la Unió Europea, tot i que és complicat, perquè ara ja hi ha una clàusula que pot integrar-se com de defensa col·lectiva, però, per tant, en principi, l'única manera de que hi hagués una guerra seria per una clàusula de defensa col·lectiva, de legítima defensa col·lectiva. Per això hauries de ser membre de la OTAN o de la Unió Europea, i Ucraïna no ho és. Per això recordeu, quan va haver-hi dubtes d'un míssil que va caure a Polònia, que al final era un míssil rus d'abans de la dissolució de la Unió Soviètica, utilitzat per Ucraïna com a contramíssil i que va caure. La OTAN i els Estats Units van ser molt prudents i van dir: no ens consta qui sigui, perquè clar, encara que fos només 3 quilòmetres a la frontera i per accident, clar, si cau un míssil en un país que és membre de la OTAN i de la Unió Europea, sí que es pot invocar legítima defensa col·lectiva, perquè han atacat a un que és meu i ja sabeu que si l'ataquen amb ell em poden atacar a mi. Això ara és enormement inviable, però en tot cas ha generat una... Jo, la meva percepció com a analista és que hi ha molt més d'excusa per la vella teoria de que la indústria militar és l'accelerador de la tecnologia i de la indústria, que sempre ha tingut detractors i favorables en el món econòmic, qui diu que sí, qui diu que no, diguem-ne, perquè la indústria de defensa és bàsicament monopsònica. Qui més compra la indústria de defensa és el propi Estat. Què passa? Per això els 5 membres permanents del Consell de Seguretat són els 5 membres que més armes exporten del món. Com que afavorir la cadena de muntatge i exportar permet abaratir costos, ho intentes. Però bàsicament el principal comprador de la indústria de defensa és un mateix. I després exporta fora. I recordeu, no s'exporta tot. Hi ha míssils, mecanismes, els Patriot, els, que no es deixen exportar segons quins països perquè justament se suposa que tenen un avantatge tecnològic que no li has de donar a l'eventual adversari. Per tant, jo crec que el risc és molt baix des d'aquesta perspectiva si no ets un país del costat. Ara bé, aquesta percepció existeix i l'única manera de resoldre'l seria buscar una solució complicada, negociada al cas d'Ucraïna i després de com resoldre el tema aquest de l'espai. Perquè si això fos una conferència de geopolítica us diria: hi ha una guerra però tres conflictes. Un conflicte geopolític i planetari, Estats Units-Xina. I aquest és un conflicte bàsicament tecnològic i econòmic. Hi ha un segon conflicte que és amb l'espai postsoviètic, el que havia estat el Tractat de Varsovia, que recordeu, ara pràcticament tot ell està a la OTAN i a la Unió Europea. I els que no estan a la Unió Europea volen estar-hi, properament. I després hi ha un conflicte amb el propi espai euroasiàtic. Conflicte no en el sentit de guerra, sinó disputes, antagonismes per fer coses. I aquest és el mecanisme el que hem de plantejar. Per això et deia que jo crec que el risc de guerra és sincerament molt baix. El d'armes nuclears és el mateix que hi havia hagut sempre. Quin és el canvi? És un canvi important, ho reconec. Que s'ha perdut el tabú de parlar-ne. Abans hi havia una cosa que es deia destrucció mútua assegurada, que és que tu saps que encara que l'altre t'ataqui per sorpresa, et queda un potencial de represàlia que pot provocar 300-400 milions de morts en l'altre cantó, que és inassumible. I si actues en termes racionals, no uses armes nuclears perquè l'altre les utilitzarà després. I d'això ningú en parlava. Ara Putin, cada dos discursos, fa 4 dies, ha tornat a parlar de maniobres amb armes nuclears tàctiques. Tàctiques són de menys de 200 quilòmetres d'abast, Per tant, només es poden utilitzar en el camp de batalla. Però per això mateix es deia, el principal interessat, tot i que hi ha riscos de que no s'utilitzi malament i que no exploti una central nuclear a Ucraïna, és la pròpia Rússia, perquè és que ja vam veure a Txernòbil. En Txernòbil, ho dic perquè va ser un dels que, un amic meu, que és el del CSIC, va ser el que primer em van fer a Txernòbil en el 86, als 5 dies, quan a mi em va demanar que anés a fer una prova d'orina, jo, com a qualsevol, i no havia sortit en aquell moment de Barcelona, ja tenia restes de material radioactiu no perillós a la meva orina. Per tant, en 5 dies de Txernòbil, material radioactiu havia arribat a Barcelona. I estem una mica lluny, diguem-ne des d'aquesta perspectiva, que és la prova que va fer aquest amic meu del CSIC, que es dedicava a aquestes coses, per mostrar que risc hi havia i que el medi ambient no sap de fronteres, diguem-ne, i la contaminació pot arribar. Aquesta és la meva... Ara, què hem de fer? Intentar no evitar provocacions i pensar que la Rússia la tindrà sempre aquí. I que cal tenir una transició. La millor solució és que desaparegui Putin, clar que sí, però Putin no desapareixerà si no és per un moviment intern a Rússia. I això no crec que sigui per l'any que ve. Diguem-ne, en aquest moment té una capacitat de control enorme, etc. I, òbviament, encara que algú li donaria per fer una pel·lícula de ciència-ficció o una novel·la de terror, no crec que hi hagi cap servei secret del món que pugui intentar pensar en enverinar o matar a Putin, diguem-ne, des d'aquesta perspectiva. Ni se sap, en alguns casos, què seria pitjor. Recordeu, molts analistes dels governs occidentals de l'OCDE van pensar que, tot i que no era la millor solució, que desaparegués probablement per una ordre de Putin el responsable del grup Wagner, del grup paramilitar, va ser una bona decisió perquè no se sap a qui posava més els peus de punta. La possibilitat de que el responsable de Wagner acabés sent president de Rússia. Que era un personatge absolutament cruel i que havia vulnerat, quan era amic de Putin i després, diguem-ne, els drets humans a un i altre país. Alguna pregunta, alguna qüestió més? Abans que us hagi de deixar per no perdre el meu tren, perquè demà tinc una classe a les 9 del matí, si no em mataran.
Sí. Una última, si tenés, si no, no ho
fem aquí. No? Bé, en tot cas, penseu, no faig propaganda, si me'n recordo, que encara que no us sembli a vegades, les eleccions al Parlament Europeu també són importants. Per tant, penseu-vos-ho, diguem-ne, cap al 9 de juny. En tot cas, decidiu el que decidiu, que ho decidiu a consciència. Sobretot perquè el Parlament que surti d'aquest 9 de juny tindrà algunes feines de reptes d'aquests importants en els propers 5 anys. Doncs gràcies.